Bon dia. Els homes cobren un sou anual de 18.000 euros superior al de les dones a Sant Cugat. Així, la bretxa salarial de gènere en els contractes indefinits és d'un 29,2%, tot i que en els darrers 8 anys s'ha reduït aquest percentatge. Les darreres dades de l'Observatori del Vallès Occidental del primer semestre del 2024 constaten que hi ha moltes més dones que homes fent treballs temporals o a temps parcial a la ciutat, cosa que provoca aquesta bretxa tan marcada, com explica el tècnic de l'Observatori, Enrique Ortega, a Cugat Mèdia. En aquest sentit, el responsable tècnic apunta que persisteixen les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral de tota la comarca.
La persistència de les desigualtats entre homes i dones en el mercat laboral. Trobem que hi ha les dones tenen un menor salari, un major pes en l'atur registrat, unes pitjors condicions contractuals, una major durada de l'atur.
La Transgrallinès torna aquest diumenge 29 de setembre amb una quarta edició plena de novetats. Per primera vegada, la pedalada popular per la Serra de Galliners l'organitzen de forma conjunta la Unió Ciclista Sant Cugat i Oxfam Intermón. Aquesta col·laboració converteix la Transgallinès en una pedalada 100% solidària i per equips. La cursa tindrà dues modalitats, gravel de 100 km i BTT de 50, amb un recorregut que sortirà i arribarà de la plaça de la Vila de Sant Cugat, passant per diversos municipis del Vallès, com Rubí, Sant Quirze o Terrassa. Els organitzadors i una participant han passat pel Faves Comptades de Cugat Mèdia per explicar-ne tots els detalls. Escoltem Oriol Cusó, president de la Unió Ciclista.
Són equips, com deies, inicialment eren de 3, després vam també permetre equips de 2, però bàsicament tots són de 3. És obligatori d'anar els 3 junts a l'arribar, doncs, a la sortida i a l'arribada meta, evidentment, i també en els controls que hi ha al llarg del camí. Quant a l'edat mínima serien 16, si van acompanyar.
L'Associació Esportiva Sant Cugat Creix participarà en el programa europeu Speed, que potencia la prevenció de trastorns alimentaris emergents entre els joves esportistes i alumnes d'entre 9 i 14 anys, fomentant un estil de vida saludable per a tothom. El coordinador d'aquest programa és un equip de Bolonya, italià, i la resta de socis són el mateix Sant Cugat Creix, el Levski de Sofia, l'Olympiakos grec, el Bohemians de Txèquia, el Ferencváros d'Hongria i la Universitat de Bolonya i la de Gènova. La informació torna d'aquí una hora.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
I 3 minuts del matí, iniciem la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimecres. I parlem d'economia. Parlar d'economia local també serà un tema que ens ocuparà en aquest programa. I per fer-ho intentarem atensar-nos als principals agents implicats. Coneixerem les associacions, les empreses i, per suposat, les persones que formen part d'aquesta xarxa. Serà aquest el nostre propòsit en aquesta secció del Faves Comptades. Avui ens visita el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres, benvingut.
Hola, bon dia, benvinguts, gràcies.
Com estem?
Molt bé, encantat d'estar amb vosaltres.
Començant un nou curs, no?
Bueno, un nou curs que promet ser molt potent, aquesta és la veritat.
Comencem per posar context i saber exactament què és Sant Cugat Empresarial. Comencem per una definició. A mi m'ha cridat molt l'atenció una frase que precisament pretenia definir aquesta associació, que és una frase seva. Diu, no som una patronal, som una entitat lobbista. I dic això perquè sembla que encara hi ha gent que no entén ben bé què és Sant Cugat Empresarial?
Bé, la frase jo crec que els conceptes que implica defineixen perfectament el que és la nostra associació. És a dir, la nostra associació no és una patronal, entesa com a no negociem convenis laborals, no negociem condicions de treball, no negociem amb els sindicats, sinó que el que fem, encara que parlem amb tothom, vull dir, però nosaltres el que entenem és de que defensem els interessos de les empreses que tenen el seu àmbit d'actuació en el nostre territori. I quan parlem de lobby, vol dir que les idees que nosaltres defensem les portem a les principalment a les administracions públiques implicades perquè es puguin desenvolupar, es puguin treballar i puguem defensar doncs, el que creiem que és convenient per als nostres socis i en general per Sant Cugat.
I com feu aquesta tasca per assolir aquests objectius?
Ara, nosaltres internament estem dividits en comissions de treball i aquestes comissions de treball tenen el que podríem definir com un projecte estrella per cada curs. Ara hem començat aquest nou curs i estem justament elaborant aquests projectes. Aquest projecte estrella vol dir un objectiu a defensar davant doncs, de l'administració, que pot ser, normalment és l'Ajuntament, però també pot ser la Generalitat, o pot ser la Diputació, o pot ser l'AMB, vull dir, aquest tipus d'esdeveniment per nosaltres estel·lar. Amb això que vull dir? Doncs que esmercem els nostres esforços en un tema molt concret per desenvolupar-lo i defensar aquest objectiu davant d'aquestes administracions o, insisteixo, davant d'altres tipus d'organisme. Això no només ho fem sols, sinó que ho fem també en alguns aspectes coordinadament amb altres associacions, com pot ser la CECOT, com pot ser la Cambra de Terrassa, la Cambra de Sabadell, Foment del Treball a Barcelona, etc.
Anem als orígens. En quin moment neix l'associació?
Però això va ser una inquietud de diversos empresaris d'aquí de Sant Cugat, entre els quals doncs, tinc l'honor de comptar-me, que vam exposar amb l'alcalde Lluís Recoder, que ho va trobar molt bé, ho va esperonar, i es va constituir l'associació, i des d'entrada, doncs, el cert és que hi havia una mancança, i aquesta mancança es va cobrir, i d'entrada vam tenir ja molts èxits amb adhesions.
Estem parlant de quin any?
Fa 20 anys.
Fa 20 anys. I en quin context ho feia? És a dir, quina era la situació del teixit empresarial a la ciutat?
Bé, doncs hi havia l'Associació de Comerciants, que és una associació potent d'aquí del comerç, que nosaltres tenim integrada un representant de l'Associació de Comerciants dintre la nostra junta, perquè tenim molt bona relació, i aleshores doncs, el que vam fer va ser promoure a través des de les grans empreses que hi ha a Sant Cugat fins a les micros, doncs a promoure aquest associacionisme, aquesta col·laboració amb objectius comuns. I això doncs es va vendre bé i la gent doncs, ens ho va comprar perquè són finalitats positives i que al fi i al cap retornen al territori.
Com ha anat evolucionant al llarg d'aquests 20 anys l'associació?
Bé, l'associació ha anat funcionant de forma ininterrompuda amb tasques importants. Per exemple, vam col·laborar amb la creació de SADE Creàpolis. De fet, nosaltres estàvem a la Junta, dic els fets més importants,
sí.
A la Junta Directiva. Ara, per exemple, agafo un fet d'inici i un fet últim. El fet últim més important ha estat que amb l'Ajuntament de Sant Cugat, la setmana passada, vam signar un projecte que pot ser molt punter dintre del nostre territori, com és el tema de la signatura del conveni de la innovació i del talent amb les companyies de primer ordre que desenvolupen aquests aspectes dintre la nostra població. I altres que també s'afegeixen, a més de tot l'estament universitari també implicat aquesta idea. No? Crec que aquí s'ha format una amalgama transversal educativa, empresa i administració, doncs, que ha de donar els seus fruits i jo crec que a curt termini veurem coses molt importants per Sant Cugat.
De fet, Sant Cugat sempre s'ha interessat força, ja fa anys, sobre l'emprenedoria. El que passa és que segurament calia una actualització, no? Una renovació d'aquest esperit i aquesta atenció.
Bé, el que passa és que amb això que dius, que tens tota la raó, però és que anem en paral·lel o anem al ball que ens toca l'actualitat. És a dir, fixa't que l'evolució, jo escrivia fa poc, de que l'evolució ve donada doncs, per internet. No? Jo crec que era la revolució industrial l'última ha estat internet, però és que quan ha durat la revolució última d'internet? Ha durat molt poc en el termini, perquè avui tenim la revolució de la intel·ligència artificial. I aleshores, o sigui, nosaltres anem evolucionant d'acord amb la música que es toca.
Parlem dels perfils. Quants socis té ara mateix a Sant Cugat Empresarial?
Estem sobre uns 200 i escaig en aquest moment.
Quin tipus d'empreses són?
Des de les més grans que estan al nostre territori fins a una micro que pot ser d'una persona.
Uh-huh. Amb possibilitats de créixer encara?
Sí, sí, per suposat.
Espera, que tenim un problema amb el micròfon. Preguntàvem això, si hi ha possibilitat de créixer encara més en l'associat. No. Tenim de veritat veritables problemes amb els micròfons, sí?
Ara sí?
Ara sí, vinga. Aquest,
molt bé. Doncs el creixement és paral·lel al creixement de Sant Cugat. Sant Cugat té un potencial enorme. Sant Cugat és molt desitjat, és una població, un municipi molt desitjat per moltes companyies i l'Ajuntament també està posant molts esforços en aquest sentit i nosaltres intentem ajudar amb el que faci falta, per descomptat. Sant Cugat, el potencial ve, tenim les empreses de farma més importants a nivell estatal estan a Sant Cugat, tenim el Banc de Sabadell, tenim la Hewlett-Packard, vull dir, estem a primer nivell, o sigui, no, Sant Cugat es distingeix per moltes coses, però entre elles també per la qualitat de les empreses i la condició de les empreses que hi són. Però no, jo he citat les grans, però hi ha multitud de petites empreses, d'emprenedoria, d'startups que han nascut doncs, des del paraigües de SAD Creàpolis, etc., que estan ubicades a Sant Cugat. Això que comporta? Comporta que també els seus treballadors, els seus... jo recordo la primera visita que vaig fer a la Hewlett-Packard quan em van dir la nacionalitat de molts dels seus enginyers, doncs vaig pensar que era quasi la ONU, o sigui, perquè hi ha de totes les nacionalitats, no? O sigui, això fa que també tots aquests treballadors vulguin quedar-se a viure a la nostra població i enriqueix la població a nivell general.
Sembla, doncs, per les seves paraules, que l'estat de salut del teixit empresarial de la ciutat és envejable.
Jo crec que sí, jo crec que som envejats, o sigui, Sant Cugat, en aquest sentit, és una ciutat envejada, tant a nivell, doncs, ja dic, per la ciutat en si, com per la seva tipologia empresarial que tenim aquí, que s'ha preservat també un...
Hem gaudit de la preservació... Hem gaudit de la preservació...
A veure, continuem tenint... problemes, potser farem un canvi de micròfons, a veure si és possible, i intentarem continuar aquesta conversa. A veure, mira,
qui?
Eduard, sí, pots canviar-te de lloc. Intentarem continuar aquesta conversa sobre el teixit empresarial de Sant Cugat amb el president de Sant Cugat Empresarial, Eduard Torres, a qui encara li hem de preguntar algunes qüestions que són interessants i algunes relacionades amb l'actualitat.
Molt bé.
Dèiem a Eduard, parlàvem sobre l'estat de salut, que dèiem envejable, no?
Sí. Sí. Jo crec que sí, que és un estat de salut envejable, allò, com diuen, que progressa adequadament. Jo encara diria més, que progressa molt adequadament.
Els reptes que té per endavant, quins són?
Els reptes que tenim per endavant és, per exemple, nosaltres, un dels reptes importants d'aquest curs, o millor dit d'aquesta, per definir-ho d'alguna forma, legislatura, és a dir, d'aquest mandat que tinc l'honor de presidir, és que Sant Cugat, per fi, tingui jutges propis. Això per nosaltres ho estem lluitant a tot nivell, amb la col·laboració i, no cal dir-ho, de l'Ajuntament, de l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de tots els grups polítics municipals. A partir d'aquí, el que intentem és justament el tema lobby, o sigui, lobbisme vol dir congregar tota una sèrie d'actors que ens puguin recolzar per assolir aquesta fita, que jo entenc que és una fita de ciutat. I la ciutat, una ciutat com Sant Cugat, que té 100.000 habitants, sembla inaudit que no podem comptar amb uns jutjats propis.
Quins són els nous projectes en què esteu treballant? Abans hem parlat d'aquesta aliança per a la innovació de Sant Cugat. Podem avançar algun altre projecte, així immediat?
Bé, a nivell nostre, com he dit, estem treballant en projectes... cada comissió de treball té que tenir un objectiu per al curs. Estem treballant-hi. Estem també, per exemple, en la comissió de territori, doncs hem iniciat ara treballs per poder presentar una modificació, una proposta de modificació de pla general per que els habitatges plurifamiliars siguin considerats a nivell de família, que on hi ha un habitatge puguin també viure i els fills. És un tema important, i és un tema important perquè així el nostre el contingut de tan potencial que són la gent jove no tingui que marxar del territori i pugui viure a casa dels pares amb una vida independent, no d'una habitació, sinó d'un habitatge. Sant Cugat té una tipologia urbanística amb molts habitatges unifamiliars que no es poden dividir, i aquest és una idea molt primària, perquè l'estem començant a treballar, però que sotmetrem a consideració de l'Ajuntament, òbviament, quan ho tinguem doncs més madur, però és una idea positiva, perquè la gent no tingui que marxar d'aquí, i els valors que tenim amb els nostres universitaris no tinguin que buscar espais fora.
Anem a algunes qüestions d'actualitat en aquests últims minuts de conversa amb el president de Sant Cugat Empresarial. El juny, el conseller Torrent va visitar Sant Cugat Empresarial per reforçar els vincles entre la Generalitat i l'entitat. Ara hi ha hagut canvi de color en el govern català. Caldrà, per tant, actualitzar aquestes relacions?
Efectivament. Bueno, de fet, agraint una invitació de la Cambra de Terrassa, vaig tenir oportunitat de poder parlar amb el nou conseller, el senyor Samper, d'Empresa i Treball, el que ja l'he convidat per venir a Sant Cugat a fer un dinar relacional, i va estar encantat. Li vam exposar, perquè ja sabia, perquè és de Terrassa, ja coneixia les nostres estructures, la nostra infraestructura, i el nostre, per descomptat, el nostre municipi, i va estar encantat de venir. És a dir, la nostra relació amb les administracions sempre ha estat bona, independentment del color polític, i una cosa que jo volia també esmentar-te és el fet de que Sant Cugat Empresarial és una associació transversal. És a dir, nosaltres també podem servir, a vegades, entenem que els partits doncs puguin tenir les seves ideologies i defensar aquestes ideologies partidistes, però nosaltres podem ser una amalgama per presentar projectes que convergeixin en positiu per la ciutat.
Una última qüestió, i aquesta afecta les empreses, afecta els particulars. M'estic referint a aquesta OPA del BBVA a Banc Sabadell, que sembla que no tingui aturador, tot i que des de Sant Cugat Empresarial s'ha reclamat que s'aturi.
Bé, nosaltres ens hem posicionat per activa i per passiva a favor del Banc de Sabadell. O sigui, el Banc de Sabadell és una entitat arrelada en el territori. Només he de dir que l'oficina que teniu aquí al costat és la número 1 del Banc de Sabadell. O sigui, quan, si algú treballa, veurà que amb el Banc de Sabadell veurà que és oficina 1. Va ser la primera oficina que el Banc de Sabadell va obrir fora de la ciutat de Sabadell. La seu central operativa està a Sant Cugat. La implicació del Banc de Sabadell amb l'associacionisme empresarial ha estat des del primer dia. Hem tingut sempre la màxima col·laboració, i a part d'això, els nostres associats treballen en Banc de Sabadell, i la preocupació que ens han fet arribar, i per això el nostre posicionament, és de que el seu patir de com quedarà la qüestió si hi ha una fusió, perquè no és el mateix treballar amb dos bancs que treballar amb un sol banc, on tant els riscos com certs aspectes d'ordre econòmic doncs poden canviar de forma important. I això, doncs, òbviament, comporta un perill. I a part de que l'estadística diu i vosaltres ho teniu doncs, segur, de que cada vegada que hi ha hagut una fusió doncs, hi ha hagut molts llocs de treball que lamentablement s'han perdut. I això és el que nosaltres, òbviament, des de Sant Cugat Empresarial, anirem, defensem que això que es mantingui doncs, la independència del Banc de Sabadell.
Doncs aquest ha estat un primer tastet, aquesta conversa que hem mantingut amb Eduard Torres, el president de Sant Cugat Empresarial. Un cop al mes continuarem coneixent aquest teixit empresarial, els seus projectes, les empreses i, com dèiem, el més valós que també són les persones. Eduard Torres, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, encantat i a disposar. Res més.
Bon dia.
Gràcies.
Converteix els teus quilòmetres en aigua a la prova de bici Transgallinès Oxfam Intermón. Recorreguts pel Vallès de 50 o 100 quilòmetres per a bicis de BTT o gravel. Repte esportiu i solidari en equips de 2 o 3 ciclistes. Informa-te'n a oxfamintermón.org/transgallinès.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Atenció, famílies! Sant Cugat Shopping Centre es prepara per la tornada a l'escola amb increïbles promocions. Des de l'1 de setembre, totes les nostres botigues ofereixen descomptes exclusius en material escolar, roba, calçat i molt més. Troba tot el que necessites perquè la tornada a classe sigui perfecta. A més, durant els caps de setmana, els més petits podran gaudir d'activitats especials, com tallers creatius, sessions de pintacares i moltes sorpreses més. No t'ho perdis. Vine a Sant Cugat Shopping Centre i equipa't per al nou curs amb les millors ofertes. Sant Cugat Shopping Centre. Molt més que shopping. T'hi esperem.
Com transformar residus no reciclables en hidrogen per combustible?
Quines són les neurones que provoquen els marejos?
Es pot crear un biomaterial nou fet de closques de musclos i ostres?
Catalunya està plena de científics que investiguen i molta d'aquesta investigació la vehiculen les universitats catalanes. Al POU donem visibilitat a tota aquesta feina ingent, vital per al futur del país.
Menys de 15 minuts per posar-te al dia de la ciència que canviarà el món, de la mà de les persones que treballen perquè tots aquests avenços estiguin a la teva vida.
Al POU, cada setmana a Ràdio Sant Cugat, a la 91.5 de la FM i a 3w.cugat.cat.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Quina és la millor cançó de la història?
Descobreix-ho a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
T'espero el dimarts, a les 12 del migdia, a Ràdio Sant Cugat.
Rock and Classics, amb Esteve Llop.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
Sí, Si parlem de patrimoni, és inevitable parlar de museus. A Sant Cugat s'ha anat teixint al llarg dels anys una xarxa d'equipaments que inclou el monestir, el celler modernista, la Torre Negra i la capella de Sant Domènec. Per conèixer què s'hi pot trobar cadascun d'aquests espais, avui tenim amb nosaltres la directora dels museus de Sant Cugat, l'Alba Rodríguez, que vindrà un cop al mes a explicar-nos les novetats museístiques de la ciutat. I si no és ella, doncs algú de l'equip. Alba, molt bon dia.
Bon dia, Carme.
Com estàs?
Molt bé, i molt agraïda que ens convideu a venir aquí, tenir aquesta oportunitat d'explicar-vos què fem.
Home, el museu és viu, com la cultura. Vull dir, hi ha novetats, sempre hi ha cosetes, exposicions, vull dir, que no pareu. I, per tant, tot això s'ha d'explicar.
Exacte, sí.
Sí,
sí,
no?
Sí, sí, exacte.
En aquesta primera trobada demanarem que facis una radiografia dels actuals museus de Sant Cugat. Els enumeràvem ara fa una estona i, si vols, comencem, per exemple, el més antic, el més consolidat, el del monestir.
No? Val, perfecte. Bueno, si et sembla, abans d'entrar directament al Museu del Monestir, fem una mica com l'històric, no?
Val,
nosaltres,
sí.
Com que treballem amb històries, sempre ens agrada començar també amb això. Perquè, bueno, els museus de Sant Cugat ara ja fa 20 anys que existeix, el 2003, va ser quan es va crear el Museu de Sant Cugat com a museu municipal. Forma part, no?, de l'estructura de l'Ajuntament de Sant Cugat, i es va obrir precisament amb el Museu del Monestir, que és la seu més emblemàtica, no?, com no pot ser d'una altra forma, amb el monestir de Sant Cugat, no? Llavors, el 2003, quan es va crear, ja es va preveure una estructura descentralitzada que, a través de diferents elements del patrimoni cultural de Sant Cugat, no?, permetés explicar una mica la història de la ciutat. Llavors, això és el que ha permès, al llarg del temps, al llarg d'aquests anys, desenvolupar aquesta sèrie d'espais que acabes de desmentar.
Uh-huh. Què hi trobem al Museu del Monestir?
Doncs mira, el Museu del Monestir és es centra en el claustre del monestir. Ja sabeu que el monestir de Sant Cugat és també un element històric, però, com deies abans, no, de patrimoni en general, és un element molt viu perquè està al servei de la ciutadania. Hi ha molts usos. Ja sabeu que en el claustre és la seu del Museu de Sant Cugat, el Museu del Monestir, i alhora l'església del Palau Abacial són part de la parròquia de Sant Pere d'Octavià. I, a més, tot el seu espai ja està molta activitat cultural, ciutadana, al seu entorn. Llavors, el claustre de Sant Cugat, doncs, explica una part molt important de la història de Sant Cugat, però també explica una part molt important de la història del país, que el monestir de Sant Cugat és un element molt singular, evidentment a Sant Cugat, però també a Catalunya. Per això també té la categoria de bé cultural d'interès nacional, per exemple, no? I és símbol de moltíssimes coses, no? Llavors, primer explico una mica, no?, quins són aquests continguts vinculats en el monestir de Sant Cugat, i després explico el Museu de Sant Cugat, que és l'exposició permanent que hi tenim, i una mica la programació que fem allà. Per una banda, que el monestir de Sant Cugat, ja sabeu, no m'imagino, però és un element, un edifici del patrimoni que va tenir 1.000 anys de vida monàstica. És un tipus d'institució, no?, que a l'edat mitjana s'impulsa com un element que organitza el territori. Ara no entrarem una classe d'història, però perquè us feu una mica d'allò...
No seria malament, tampoc. No, el que passa és una qüestió de temps, purament.
Val, aniré així ràpid, no? Però llavors, clar, organitza el territori, no només el territori que ara ha acabat sent el municipi de Sant Cugat, no?, que ja deriva d'aquella època, sinó que també organitza el territori de la frontera en un moment en què encara hi havia musulmans que havien conquerit una part del territori, i llavors els regnes cristians estaven lluitant per avançar i obtenir aquests territoris. I la frontera en aquell moment estava molt a prop, precisament al Llobregat, que és aquí al costat. I el monestir de Sant Cugat va tenir aquesta importància, no?, de poder organitzar el territori a la zona del Penedès, l'Anoia, etcètera, no? I és molt important perquè creix com una institució que fa això, organitzar el territori, és un element ric, els seus monjos són membres de la noblesa, de les classes dirigents, i té una gran influència al llarg de la història que neix de la riquesa i el poder que assoleixen en aquest moment, no? Per tant, l'interès del monestir sobrepassa el que és estrictament la història local, perquè s'insereix en aquesta història de Catalunya. Llavors, al Museu de Sant Cugat allà tenim, per una banda, una exposició permanent que comença a explicar aquesta història, o sigui, l'exposició permanent no l'hem acabat de desenvolupar. Llavors tenim, per una banda, explicada la història de l'arquitectura del monument, no? El fet d'aquesta institució que acabo d'explicar, necessitava uns espais on vivia la comunitat monàstica, que alhora eren espais de representació, no? I llavors això implica, doncs, que es van anar construint al llarg del temps un conjunt monumental, amb una estètica o amb uns estils que seguien una mica entre la moda, per dir-ho fàcil, de l'època, però que alhora era un reflex de les creences de cada moment, no? Per això tenim, per exemple, un claustre romànic espectacular, amb els capitells obrats majoritàriament per Arnau Cadell, no? 144 en total n'hi ha, i que és un dels elements més singulars del monestir. Això és una de les coses que s'explica a l'exposició permanent, que es diu Oració, Treball i Poder, no? Llavors tenim aquesta línia de la història de l'arquitectura del monestir a la planta baixa, i després a la planta superior tenim expliquem l'origen dels monestirs en general, en aquest context de l'edat mitjana, i concretament l'origen del monestir de Sant Cugat, i també a l'entorn de la figura del màrtir Cugat, que és el que dona nom al monestir, i bueno, al final és el que acaba donant nom a la ciutat, no? a partir d'aquí.
Quin recorregut hem fet, eh?
Sí.
Hem fet un recorregut pel monestir, pel museu, pel claustre. Anem a un altre dels museus, el Celler Modernista.
Sí, el Celler Modernista és la segona seu actual del Museu de Sant Cugat que es va obrir de cara al públic. És un altre dels elements patrimonials emblemàtics de la ciutat, no? Que és el símbol més evident, segurament, i més vistós del que nosaltres diem el Sant Cugat del Vi, que és un reflex de la llarga tradició vinícola, no?, de la ciutat, que s'ha perdut, excepte ara hi ha un parell d'experiències molt interessants que estaria molt bé que relessin i que, bueno, donessin continuïtat a aquesta tradició. És una tradició que remunta 2.000 anys enrere, que és quan, amb la romanització, que es va introduir el conreu de la vinya i l'elaboració del vi, i que també tenim mostres a la ciutat, no? La vila romana de Can Cabassa, per exemple. Llavors, aquesta tradició, no, del vi es va mantenir durant segles, i el segle XVIII i XIX va ser el moment d'auge, no? Fins que a finals del segle XIX i principis del segle XX, amb la filoxera i altres crisis, no?, que tampoc no entrarem per fer una segona classe d'història, això va després ser un cop important, no?, en aquesta viticultura. Tot i així, l'activitat es va mantenir fins, bueno, gairebé als anys 60, 70, 80, no? Sembla que la majoria de gent que vivim a Sant Cugat encara hem vist, d'una certa edat, els més joves, no?, encara hem vist les vinyes. Llavors, el celler cooperatiu alhora és emblemàtic perquè és com el cant de cigne, no?, d'aquesta llarga tradició vinícola. O sigui, és un element molt vistós, però es representa el final, que és el 1921, un fenomen que va passar a Sant Cugat, però també a molts altres llocs de Catalunya, precisament per les dificultats que comportava pels viticultors de prosperar i tirar endavant, no?, la seva economia. Doncs la via, no?, per trobar ajuda i poder prosperar va ser el cooperativisme. Això es va impulsar també des de l'administració, i per això en moltes poblacions catalanes es van crear els sindicats d'agricultors, viticultors concretament, i normalment què feien? Pues això, construir un celler cooperatiu, o sigui que era comunitari per tots els associats, sí. I allà, pues, elaboraven el vi i a més comercialitzaven el vi de manera conjunta. D'aquesta manera treien molt més profit de la seva feina.
Del celler modernista ens n'anem fins a la Torre Negra. Ens queda una miqueta més, més endins. Hem de passejar una mica, no?, per Collserola. Ara mateix en quina fase es troba?
Doncs mira, Torre Negra en realitat està més a prop del que estàs dient. Són 5 minuts,
sí, però,
a peu.
Sí, però no ho tenim aquí mateix.
Ah, bueno, però...
És una passejada.
Sí, sí, sí.
No és lluny, és
no
veritat.
És, està molt a propet. Sí. No, però evidentment és, hi ha com una... bueno, hi ha un canvi, no? Entres a estar al peu de Collserola, entorn natural, i llavors un canvi que sempre ve molt de gust de recórrer, vull dir que és molt recomanable de fer. Llavors, la Torre Negra, ja sabeu que és un edifici també molt emblemàtic de la ciutat, que ha representat el seu rodal, una mica el lema, no?, de la defensa de la natura de Collserola a la ciutat des de fa anys. i l'edifici és un edifici històric que es remunta també a l'edat mitjana, també està molt relacionat amb la història del monestir, i fa dos anys, justament ara fa, bueno, el 2022, va ser quan l'Ajuntament va adquirir aquesta, aquesta finca. Llavors, és un edifici que ara mateix, de moment, no té un ús establert, necessita rehabilitació i restauració, però, de moment, l'hem incorporat a l'estructura, bueno, no exactament de manera formal, però sí a l'activitat de dinamització del Museu de Sant Cugat, i tenim un petit punt d'interpretació al vestíbul, on s'explica la història de la Torre Negra, una mica què significa a nivell històric, i fem pues, visites guiades en l'espai que es pot visitar, que de moment és la planta baixa i l'entorn immediat. I alhora també facilitem que la gent pugui entrar i visitar ni que sigui l'entorn de la finca, que a més dels valors històrics, arquitectònics, no, doncs ja a nivell ambiental també és molt interessant.
Trasllada a una altra època.
Totalment. A sí. més, clar, l'oportunitat que significa, no, també per poder treballar en un entorn natural, no? Quan precisament part de la història que us explicava remet a una època que la societat era una societat eminentment agrícola i rural, molt connectada a la natura, no? Al ritme de la natura. Això ara ho hem perdut, el viure en ciutats, això ha desaparegut. I parlem del monestir o visitem o tenim visitem una masia de les que estan en entorn urbà, això ho hem perdut, i en canvi la Torre Negra, a l'estar en aquest entorn natural, ens permet treballar de manera més propera, no? Doncs, com eren aquests entorns, no? Els camps de conreu, les xarxes de camins... Bueno, tot això és en perspectiva de futur, perquè encara no ho estem treballant del tot, però és la idea.
Anem de Torre Negra a la capella de Sant Domènec i ens hauran de quedar uns minutets per parlar de les jornades de patrimoni viu.
Val.
Que també això és cosa vostra.
També, sí, sí.
Doncs, i això serà
en dues setmanes.
La primera quinzena d'octubre.
Sí.
Del 13 al 15...
Del 10 al... No, 11, 12, 13 d'octubre. D'aquí dues setmanes.
En parlarem ara de seguida. Abans, però, passem per la capella de Sant Domènec.
Sí, doncs la capella de Sant Domènec és el quart element, no, que forma part de l'estructura del Museu de Sant Cugat. És un element petitó, però que també és significatiu, no, de diverses coses. No? És una capella construïda a cavall dels segles XVII-XVIII per la família Mates, que són la família que estava establerta a Can Mates, al carrer Sant Domènec. Tot està relacionat, carrer Sant Domènec, no?
Sí.
En realitat, la capella originàriament estava dedicada a la Mare de Déu de la Pietat, però l'advocació de Sant Domènec, que era un dels sants que estava també dintre de la capella, es va popularitzar perquè era el sant el que vespregava per protegir-se de la malària, no? També en una època en què hi havia aquesta malaltia existia aquí, no? Pels costums que hi havia aleshores, no? I aquesta capella alhora està al peu d'un antic camí, que és el camí que portava de Sant Cugat a Terrassa, que després s'ha popularitzat amb el nom de Camí dels Monjos, i que també remet, no?, a aquesta època agrícola antiga. I també és el lloc on va tenir lloc la batalla de Sant Cugat durant la Guerra del Francès, el 1812. I bueno, també ens porten a aquesta època i és un element també interessant de visitar i de conèixer de prop.
Amb l'Alba Rodríguez, la directora dels museus, avui estem fent una pinzellada, però ens estem passejant per la història de la nostra ciutat, visitant precisament tots aquests punts museístics que té la ciutat. Parlem precisament d'una iniciativa que també lidereu vosaltres, que són aquestes jornades de patrimoni viu. Enguany, les dates que nosaltres tenim són del 13 al 15 d'octubre i que giraran al voltant de la dansa. Si cal corregir les dates, les corregim, eh?
Sí, en realitat és de l'11 al 13 d'octubre. I aquest any el lema és el cuidar i cuidar-nos, que és el lema, en realitat, del clúster de la Bienal d'Art Contemporani, Manifesta 15,
sí.
Que aquest any, no, aquesta tardor, estem acollint a Sant Cugat.
Sí, sí.
I llavors, evidentment, ja que acollim aquestes peces, aquestes instal·lacions artístiques al claustre, no, a l'entorn d'aquest tema, que alhora estan vinculades, no, a la idea dels monestirs com també un lloc d'espiritualitat i un lloc de cures, doncs, evidentment, nosaltres agafem aquesta ona, no?, i ens hi afegim desenvolupant aquesta temàtica.
Alguna cosa que vulguis destacar? Així perquè la gent ho tingui molt present.
Sí, doncs aquestes jornades, el que pretenem és poder tractar un tema concret, no?, i a més, evidentment, posar en valor, no?, la història i el patrimoni que tenim d'aquesta temàtica sobre les cures, també busquem implicar la ciutadania i treballar amb entitats o amb agents amb els que habitualment no tenim l'ocasió o l'oportunitat de treballar, no? I és potser segurament la part més interessant del projecte. D'aquí també el nom de Patrimoni Viu, no? Perquè busquem aquesta vivència, no? I aquesta connexió amb l'actualitat. En aquesta ocasió treballem amb entitats com l'AFA, no? L'Associació de Famílies amb Alzheimer, l'Associació del Vallès Amics de la Neurologia, Oncolliga i Sant Cugat amb el poble de Saharauis i Windham, per exemple, no? Llavors, fem el divendres a la tarda, com és habitual en el Patrimoni Viu, obrim amb una xerrada inaugural, no? Una mica sobre continguts, i després hi haurà el debut d'un espectacle teatral que estan preparant des de Fem un Museu, que és aquesta experiència, no? Amb parelles de voluntaris i persones amb capacitats diverses i que aquesta vegada estan fent una obra de teatre dirigida per Maria Vancells. El dissabte al matí tindrem diverses activitats de difusió de patrimoni entorn de les cures, en diversos formats, i a la tarda una cosa que convidem molt a venir és el Mosaic de les Cures, no? Que és un circuit sensorial que prepara Isma Guzmán de Windown i amb l'objectiu després d'expressar artísticament a través d'un mosaic tot això. I un quiz que fem a continuació. I
ja mira... per comprovar, veure una mica el nivell de, de coneixement. Doncs a l'Alba Rodríguez, la directora dels Museus de Sant Cugat, li agraïm moltíssim aquesta primera visita. Continuarem parlant perquè encara hi ha moltes coses a parlar de programes, d'activitats, tot el que feu als museus ens interessa i ho explicarem al Faves Comptades. Alba, moltíssimes gràcies.
Vale, gràcies a vosaltres.
Bon dia.
A reveure. Adéu.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
T'agrada cantar o tens un grup de música? Tens més de 16 anys i voldries representar el teu territori en un autèntic festival musical televisiu? Busquem la cançó de l'any. Busquem artistes autèntics. Prepara't per OP Fest.
Inscriu-te abans del 24 de setembre a www.opfest.cat.
Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Avui ens estrenem amb una nova col·laboració a la secció de gastronomia del Faves Comptades i ho fem de la mà de Play Cook i del seu director d'operacions, en Gerard Pinto. Molt bon dia.
Hola, bon dia i gràcies per convidar-me.
Com esteu?
Bé, estem molt bé, molt enfeinats. Tenim un nou local obert a Barcelona i bueno, la veritat és que no parem.
En aquesta ocasió no parlarem ni de receptes ni de dietes, sinó que parlarem de la cuina com a eina de plec social. Gerard, ens hauries d'explicar com ens ha fet evolucionar la cuina com a espècie, com a Homo sapiens.
Bueno, és que aquest és un tema molt interessant i bueno, clar, antropològicament parlant, es parla d'una mica de l'evolució de l'espècie en el moment en què hi ha el descobriment del foc, no? És com el pas més important que ens fa evolucionar com a homínids i bueno, evolucionar com a espècie. Té a veure amb moltes coses, té a veure amb la capacitat d'escalfar-nos, té a veure amb la capacitat d'espantar les feres que ens volien atacar i llavors sobreviure, però també té a veure amb cuinar. I bueno, realment nosaltres com a espècie, el fet de poder cuinar, per exemple, un tros de carn d'alguna de les feres que havíem aconseguit caçar, feia que triéssim molta menys estona en menjar-nos aquell tros. Perquè ens fem una idea, menjar-te una cama d'un animal que havies caçat, trigaves molta estona, i de fet els animals, un lleó triga molta estona en menjar-se un tros de carn, no? Perquè has de mastegar molta estona, i tota aquesta, per això mateix ells també tenen les dents que tenen i nosaltres tenim les dents que tenim. Nosaltres hem evolucionat amb una dentadura pensada pel tipus també d'alimentació que tenim, no?
I cada vegada més delicada, ja t'ho dic.
Sí, sobretot quan passen els anys. I bueno, el fet de poder coure aquestes peces, nosaltres, a més de... sempre s'ha dit que l'espècie, el sapiens, era caçador-recolector, a part de recolectar, que això, òbviament, no tenia per què coure's, tot el que són doncs les proteïnes, per entendre'ns, tot el que són carns o peixos, el que sigui, el fet de poder cuinar-los ha fet que poguéssim ingerir més quantitat en menys temps. I això també ha fet que, doncs, després, en conseqüència, d'una manera molt resumida, estem fent-ho, clar, evidentment, s'hagi pogut desenvolupar el nostre cervell i haguem pogut tenir tota la quantitat de nutrients en menys espai, en menys temps, que podem obtenir.
Doncs, a banda d'aquest paper que ha tingut incidència en la nostra evolució, també ha fet un paper sociabilitzador. I no sé si també des del principi.
Realment són coses que segurament evidentment un antropòleg les explicaria molt millor. Si tu agafes referències o llibres d'antropologia, doncs allà s'explica, evidentment, que l'alimentació sempre ha sigut un espai sociabilitzador. La gent menjava al voltant d'on estigués i menjàvem, entre cometes, en manada, no? Això què vol dir? Doncs que al final, vés a saber, hi ha diverses teories, hi ha gent que diu que és doncs, perquè es menjava, menjava tothom junt, també perquè estaves junt i estaves preparat per si et venia algun animal més gros i et volia fer mal. Al final, quina sigui la raó per la qual ho fèiem tots junts, és que ho fèiem, i per tant, quan està tothom, està sociabilitzant. I de fet, si això ho extrapolem a una cosa més moderna, una cosa més actual, i per tant, algo que puguem entendre amb més facilitat que no tot el que són fa milers d'anys, estem parlant de que jo mateix, quan estudiava a la universitat, i ens explicaven, jo estava a la universitat estudiant nutrició humana i dietètica, i el primer any, el primer curs, ja et deien la cuina mediterrània, no? Què és la cuina mediterrània? T'explicaven moltes coses, evidentment, doncs, causes relacionades amb menjar, amb nutrients, amb grups d'aliments, però era curiós perquè una de les característiques de la dieta mediterrània ja era que la dieta mediterrània es caracteritza perquè es fa en un ambient social, és a dir, menges en companyia. La societat mediterrània, les societats mediterrànies, part de la seva alimentació té a veure amb el fet d'estar menjant en companyia,
de compartir,
uh-huh. d'estar xerrant, i per tant jo crec que és molt evident que la cuina és una eina per sociabilitzar, i és una eina, o sigui, és una eina social, però a més també ens ajuda a sociabilitzar, perquè en altres entorns, com per exemple podria ser el casament d'uns amics, és un ambient on sociabilitzes amb gent que no ho havies fet abans, i en un moment uh-huh. on estàs fent un àpat.
Sí, sí. I ara que feia referència a la dieta mediterrània, quina és la importància de la cuina?
Clar, la dieta mediterrània, la importància de la cuina, i és molt present en el moment en què entenem que si tu agafes exemples de plats mediterranis, tot són coses tradicionals de fa molts anys i, per tant, estan cuinades. S'agafen aliments reals i es processen entre cometes en una cuina i, per tant, hi ha l'acció d'un ganivet tallant, hi ha l'acció d'un fogó coent una aigua on tu hi buis o escaldes una cosa, o per saltejar o coure alguna cosa, o coure una cosa a una pròpia brasa a la flama directa. Per tant, la cuina mediterrània és un tipus d'alimentació, l'alimentació mediterrània és un tipus d'alimentació on la cuina és molt, molt present. On no està la cuina present en l'alimentació? Doncs en l'actualitat, on alimentar-se no vol dir cuinar, per desgràcia, perquè hi ha molta gent que alimentar-se és agafar un entrepà de qualsevol racó, de qualsevol bar...
O fer una trucada.
O fer una trucada i que t'ho portin a casa, o escalfar-te alguna cosa al microones i que en un minut fa clink i ho tens calent i és un ultraprocessat com una catedral.
I és veritat que la cuina, i sobretot ara tenint en compte tot el que ens explicaves, crea vincles. No sé, tu pots tenir un equip de futbol i te'n vas a veure el teu equip i resulta que et trobes sempre amb el mateix veí al costat, no? Al seient del costat sempre tens el mateix i crees un vincle a través de la teva afició pel futbol, per l'esport o per un equip en concret. Però és que la cuina... Amb la cuina també passa això.
Mm-hmm. Clar, la cuina crea vincles, es poden posar diversos exemples, no? El fet de crear vincles sempre és el vincle és el que es crea amb el contacte de dues persones, no? I és aquest la definició, no? Aleshores, o necessites el contacte de dues persones per crear un vincle, més ben dit. Clar, quan tu estàs, per exemple, treballant en un restaurant com a cuiner, estàs creant vincles perquè hi tens companys de feina i també estan cuinant amb tu al teu costat. També crees vincles a la cuina si en una família, en comptes de cuinar una sola persona, hi cuinen diverses. Si a la cuina hi són el pare i la mare, o els dos pares o les dues mares, o si la família decideix cuinar en conjunt i cuinar amb els fills, o dos companys de pis, dues companyes de pis que cuinen juntes. Tot això és creació de vincles i de fet, en activitats gastronòmiques com es podrien arribar a fer de Play Cook, que hi podem aprofundir o més endavant o en una altra ocasió, és un dels puntals del que fem nosaltres, i és que la gent ve a cuinar i es creen de manera indirecta, s'estan creant vincles.
I de manera natural. No?
I de manera supernatural.
Sí, sí, sí. Jo ara m'estava imaginant, doncs, quan quedem amb els col·legues, amb la colla, per fer una calçotada o per fer una barbacoa. També són moments en què s'estableixen i es reforcen aquests vincles amb les persones que quedes, perquè també es comparteix, no?, el fet de cuinar, de preparar calçots, carn...
Realment, crec que és bastant... podríem dir que és objectivament parlant, podríem dir que quan un grup d'amics, en comptes de quedar per anar a un restaurant, queda per cuinar i fer-se un àpat, és molt més emocionant i és molt més fàcil de crear vincles en una situació com aquesta que anant tots a un restaurant. Està molt bé, tots ho fem, també està molt bé anar a un restaurant, que et cuinin, menjar bé, però la diferència en fer això o anar a un lloc, haver de comprar o és igual, o tenir els ingredients ja preparats, perquè un dels amics sempre acaba sent el que pringa en aquest sentit. i haver de, i després haver de tots plegats cuinar, bueno, és una cosa que evidentment és molt més potent a nivell de vinculació entre éssers que seure a una taula i punt.
I si parléssim dels valors que ensenya la cuina?
Bueno, clar, en el moment en què estàs creant vincles, això vol dir que estàs en contacte amb altres persones, i per tant, quan estàs en contacte amb altres persones de manera també indirecta i també de manera natural, treballant valors, no? Quan tu estàs cuinant amb altres persones, de manera natural surt que un hagi de delegar o demanar una tasca a una altra. Si això es fa bé, la gent ho ha de fer assertivament. És a dir, quan tu estàs cuinant amb algú i li estàs demanant, escolta, si us plau, em pots anar tallant això, o em passa amb la sal, o et passo jo això o l'altre, tot això són valors de comunicació, una comunicació assertiva. Evidentment, si tu estàs cuinant amb algú i algú t'està dient, passa'm això, passa'm l'altre, evidentment aquí no anem bé. Però és una manera de poder també crear moments on hi hagi una comunicació assertiva entre les persones, que és molt important i és una de les claus de la comunicació. També és un espai on aplicar creativitat, tant individual com grupal, al final, perquè la creativitat de dues persones que estan amb uns ingredients i decideixen cuinar una cosa d'una manera o d'una altra, o donar-li la volta al calçot abans o després, o posar-li aquells fruits secs a la salsa romesco, o treure els fruits secs del forn, o de torrar-los al moment o altre, és perquè esteu prenent decisions en grup i s'estan aplicant actes de creativitat, perquè al final, no sé, que jo segueixi una recepta del romesco punt per punt, que també podria ser, jo també puc dir, el romesco porta això, anem a ser creatius, anem a fer-lo a la nostra manera, no?
Mm-hmm. I també m'estava imaginant, doncs, el valor de reconèixer el que fan els altres, com per exemple, prepares un plat i que et diguin, escolta, això està bo, no? És diferent que et diguin, no està malament.
És molt diferent, sí.
És molt diferent, que sí?
Sí, però fixa-t'hi que també el valor de reconèixer-li a l'altre, i que encara que pensis que no està malament, també li diràs, ostres, no li diràs potser està malament, li diràs està bo, i tu després per dins potser pensàs potser podria estar millor, però part dels valors és també com li reconeixem la feina, perquè no només és si t'agrada o no, sinó la feina que ha fet.
Correcte.
I que hagin cuinat per tu. Al final, això, quan un estudia cuina, jo recordo també, de molt jove, abans d'entrar a fer la carrera de nutrició humana i dietètica, quan em van fer com l'entrevista d'entrar a l'escola de cuina on vaig entrar, em preguntaven, com és que t'agrada cuinar? Jo explicava, jo era molt jovenet, deia, però és que a mi m'agrada molt cuinar i que després la gent s'ho mengi i em digui que està bo. Mm. I el director de l'escola d'hostaleria em va comentar, això és algú clau dintre de la gent que vol ser cuiner. I se li diu la doble satisfacció, em deia. La satisfacció de cuinar i de ser reconegut.
Que bé. La cuina també pot esdevenir una eina pedagògica de salut i cultura. Com no?
Evidentment. I més si parlem de la dieta mediterrània. El moment en què és una dieta on en teoria, nosaltres ens estan explicant que és un dels pilars de la salut, i que és una dieta en la qual s'emmirallen moltes altres societats. Al final, ja no agafant etiquetes de dieta mediterrània, sinó agafant, jo crec que més, una etiqueta més genèrica d'alimentació saludable.
Ah, sí.
Crec que lo important és que la gent pugui entendre, doncs, que la cuina és una eina per ensenyar alimentar-nos de manera correcta, i que una bona alimentació és una de les bases de la salut. Evidentment, la salut no és només menjar bé, també és exposar-se al sol, tenir una... Bueno, fer activitat física, tenir uns baixos nivells d'estrès, hi ha moltes altres coses que marquen la salut d'una persona, però evidentment una d'elles és l'alimentació, i per tant la cuina és la màxima expressió de l'alimentació.
Doncs amb en Gerard Pintó, el director d'operacions de Playcook, en parlarem un cop al mes sobre qüestions relacionades amb el món de la cuina. En Gerard, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres i ens anem veient per aquí.
Sí, senyor. Recordem que The Playcook és un espai on posar en pràctica tot allò bo que té la cuina i que aporta a la nostra societat. Res més per la nostra part. Fins demà a les 10 i 3 minuts. Adéu-siau.
Ràdio